web y app del Corte Inglés.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Com esteu? Benvinguts. 10 minuts. Arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. No us deixeu guiar per la meva veu, que la meva veu és víctima del que la majoria de vosaltres, o molts de vosaltres, esteu patint, que són refredats hardcore o grips, en aquest cas. De fet, precisament avui, sobre la vacunació contra la grip, a tota la població. Fins ahir, només les vacunes estaven recomanades, bueno, les vacunes estan recomanades per tothom, però en aquest cas, la vacunació era per la població vulnerable. Persones grans, persones amb malalties determinades, respiratòries sobretot, els infants, embarassades, etc. A partir d'avui, si us voleu vacunar contra la grip, ja sabeu que només ho heu de demanar al CAP perquè s'ha obert per tothom. Jo seré una de les persones que ho faci. Aquesta veu no és per la grip, és per un refredat, que ja sabeu que és el que passa. Així que d'entrada us demano disculpes per aquesta veu, però parlem de temes, a més de la grip, que és un tema important, demà dedicarem força temps a això, en parlem d'un tsunami que ens té tremolant a tots, sobretot al sector porcí. La pesta porcina que està amenaçant en fer mal i molt de mal, i molt de mal. Us ho explico. Fa 30 anys, es va erradicar d'Espanya la pesta porcina. La pesta porcina és un virus que no afecta els humans, que no afecta els humans, és a dir, encara que mengis carn de porc que tingui aquest virus, no t'afectaria a tu. Això per començar, és a dir, que nosaltres, en principi, no hi ha problema amb això, això que quedi ben clar i vagi per davant, però el que sí que afecta, i molt, són els porcs. Però d'una manera salvatge, arrasa. És a dir, si un d'aquest virus entra a una explotació porcina, sigui petita o gran, ho arrasa tot. Quan dic ho arrasa tot, és que el nivell de mortalitat de les bèsties és entre el 90 i el 100%. Es carrega l'explotació completament. D'aquí, totes les prevencions que s'estan tenint. Possiblement, penseu, ostres, han tancat, perquè fins ara només s'han trobat 2 confirmats, 4 sospites, i l'epicentre és el parc de Collserola, que s'ha tancat. S'ha tancat per tothom. Tot i que aquest cap de setmana encara podíem veure persones irresponsables entrant dins del parc de Collserola. I dic irresponsables. Per coneixement o desconeixement? Irresponsables. Per què? Perquè encara que no ens afecti aquest virus, si se t'enganxa a les botes, a les bambes, a les rodes de les bicis, se t'enganxa. I llavors, al sortir del parc, el pots expandir amb animals, etc. Per això, i d'aquí la importància de respectar aquest confinament del parc de Collserola. Ara, econòmicament, això com va? Doncs és fàcil d'imaginar. Ja veieu com les exportacions d'entrada s'han aturat i s'estan posant tots els remeis. D'entrada, no només la Generalitat ha demanat ajuda, que ja està en marxa, la Unitat Militar d'Emergències, la Unitat de Control Cinegètic, però és que, a més, Brussel·les, la Unió Europea, desplegarà l'equip d'emergència veterinària de la Unió Europea a Catalunya per aquesta pesta porcina africana. Aquest és el nivell d'emergència i d'urgència per intentar contenir el virus. Com afecta econòmicament? Doncs ho podeu imaginar. Un virus que entra a la teva explotació ramadera ho arrasa absolutament tot, t'arruïna. I les afectacions econòmiques ja estan, perquè totes les exportacions queden parades i es quedaran aquí. Això que significa que possiblement tingui un preu important en la carn del porc. En parlem d'això, i en parlem d'això amb el senyor Jaume Bernís, que és responsable de porcí a COAC, que és la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ramaders.
Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar parlant, per parlar aquí amb nosaltres aquests 5 minuts. Jaume, estem parlant d'això, que quan aquest virus entra en una explotació ho arrasa absolutament tot.
Bé, estem parlant d'una malaltia que està a la llista A de les malalties que se determinen des de la pròpia Comissió Europea. És una malaltia de les més greus que ens pugui passar al sector porcí. És, tal com has dit, que és una malaltia que és molt virulenta, en una afecció del 90 al 100% dels animals es moren, i que doncs, ja fa 30 anys que havíem erradicat aquesta malaltia aquí a Espanya, i ara doncs, per uns jabalís, primer van ser dos, ara n'hi ha 4 més en observació, i bé, veurem com evoluciona. Clar, estem el sector, a partir d'aquest dia 28 de novembre del 2025, és un abans i un després pel sector porcí a nivell català i a nivell estatal.
Clar, ja preguntarem o intentarem veure com ha arribat aquest virus a Collserola, això seria una altra cosa, però ara mateix, per intentar protegir una explotació, un ramader, de que no entri aquest virus, què ha de fer? Primer, suposo, intentar evitar un contacte amb porcs senglars.
No, està clar. Mira, nosaltres com a ramaders, ja fa dies que ho estem dient, i el que cal és fer un repàs a totes les mesures de bioseguretat que tenim a les nostres explotacions ramaderes. És una línia de mesures de les més altes que es marquen a través de la pròpia Comissió Europea i que ja fa anys que nosaltres tenim instaurades dins a les nostres explotacions ramaderes. El que cal fer és repassar-les i aixecar el nivell de precaució i de control perquè no entri a l'explotació ramadera, evidentment, ja parlant dels cavalís, no? Però cap altre animal, i sobretot complir amb totes les mesures higiénico-sanitàries que tenim pel personal que accedeix a la granja. Mm. La limpieza, la desinfecció, el personal que entro ha de passar per el que és l'habitació on se fa un se dutxa i troba la roba que s'ha d'utilitzar dins de la pròpia granja. Bé, totes aquestes mesures que ja les tenim i les estem portant a la pràctica, el que hem de fer és repassar-les i aixecar el llistó al màxim, perquè evitar que pugui entrar aquesta malaltia a través de les pròpies sabates, a través d'un cotxe o un camió, o a través de qualsevol animal, en aquest cas pot ser animals voladors, o sigui, els ocells sí. També, però sobretot repassar la tanca perimetral, i això els que som ramaders del sector porcí ja ho tenim assumit des de fa molts anys, les tanques perimetrals que estiguen com toque, perquè no pugui entrar cap gos, cap jabalí, cap animal...
Cap guineu, cap animal...
Ah, exacte, cap animal a la pròpia explotació. Per això, aquests dies m'encanso de dir-ho, vull dir, cal que aquest nivell de bioseguretat que ja tenim, el repassem i tenir-lo al màxim per evitar tot això.
D'aquí aquesta importància que els que esteu escoltant, d'aquesta importància d'aïllar, en aquest cas, la zona de Collserola per evitar doncs, aquesta contaminació a les sabates, a la roba, i aquest virus es pugui expandir. Escolta, des del punt de vista econòmic, Jaume, això com pot afectar? D'entrada tenim una paralització de les exportacions, però com pot afectar? No sé, hi ha alguna previsió, alguna valoració?
Bé, evidentment, Espanya és un dels països que depèn més de les exportacions. Vull dir, pràcticament el 60% del que produïm ho estem exportant. Encabat, evidentment, que això afectarà perquè ja tenim països que han dit no, o sigui, ja han tancat la porta als productes de carn de porcí, com aquests són Japó, Malàsia, Taiwan, el propi Mèxic. Vull dir, aquests països ja han tancat la porta. Com a d'altres que tenim que reconeixen la regionalització i que ens tenen la porta mitja oberta. Dir clarament, en aquests països hi ha la Xina, que és, portem el 20% de les nostres exportacions van a la Xina, però també tenim Filipines, Corea del Sud, Reino Unit i Sèrbia, que accepten la regionalització. Aquest fet és molt important, perquè Xina, que és el principal país on portem carn de porc, no només accepta la regionalització, sinó que ja va al límit de la província. En aquest moment tenim tancat a Xina la província de Barcelona, d'acord? Però la resta, Lleida, Girona i Tarragona, poden continuar exportant a la Xina. Tot això és important. Estem parlant, per volumen d'exportacions, d'un total de quasi 9.000 milions d'euros del total de les exportacions que es practiquen a l'estat espanyol. En tonelades estem parlant de 2.700.000 tonelades de carn de porc. 1,5 milions d'aquesta carn de porc se queda a la pròpia Unió Europea. Aquí no hi ha cap problema, se continuarà poguent exportar als propis països de la Unió Europea. Mm. Però en tenim 1.220.000 tonelades que van als països tercers, que tal com te deia, aquí hi ha un 20% d'aquest 1.220.000 que va a la Xina. I altres d'aquests països tercers, tal com t'he dit, ens han tancat la porta. Això farà causa-efecte, evidentment, causa-efecte en el mercat. Tindrem molta més carn de la que teníem fins ara al mercat, tant al mercat nacional com al mercat europeu, i això el que produirà de cara al sector, doncs, esperem que no, però normalment és l'efecte oferta i demanda.
Una baixada de preus, no?
Una baixada de preu.
Important.
Del porc a la llotja de Mercolleida. Per això que, evidentment, que estem parlant d'un sector a nivell estatal. Penseu que el 40% de la producció final agrària està dins el sector porcí. Està, diguéssim, més el sector porcí, que representa el 40% d'aquesta producció final agrària. I en producció final... aquest 40 en la producció final ramadera, però en la producció final agrària, en tot el conjunt dels productes agraris, representem el 17% a nivell estatal. Mm. És evident que el sector porcí ha estat i és un motor de l'economia, tant a nivell català com a nivell estatal.
Doncs, senyor Jaume Bernís, tant de bo tot això quedi confinat a Collserola, que no hi vagi més, tant de bo per tot el desastre que això pot ser per tot el sector. Senyor Jaume Bernís, responsable del porcí ACOAC, la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ramaders, escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada, aquestes valoracions
si
que has
permet,
fet. Sí, endavant.
Gràcies a tu, però si em permet, sobretot, un missatge també.
Endavant.
De tranquil·litat als consumidors i consumidores. Aquest virus no afecta el consum de carn de porc pels humans. Això ho volem deixar clar per tranquil·litzar, diguéssim, a l'opinió pública i sobretot als consumidors i consumidores, que no hi ha cap efecte amb el consum de carn de porc d'aquest tipus de virus. Mm. D'acord?
Queda clar. Jaume, moltes gràcies. Una abraçada forta.
A tu. Moltes gràcies per l'espai.
Un plaer.
Bon dia.
Bon dia. Gràcies per atendre'ns i per donar-nos totes aquestes explicacions, doncs, el que deia, les darreres notícies sobre aquesta situació, que pot ser realment greu, és que, fixeu-vos, la importància de tot això, i és que la Unió Europea ha anunciat que ja desplegarà l'equip d'emergència veterinària de la Unió Europea a Catalunya per donar suport a tot aquest desplegament tant dels equips locals com de la UME, la Unitat Militar d'Emergències, a la secció de control cinegètic. Estarem molt pendents de tot això perquè depèn moltes coses del tema. Va, que de seguida parlarem del present i futur del ferrocarril, sobre aquests projectes de línies que hi ha, per exemple, per connectar directament Barcelona-Lleida, per exemple. En parlem. Però abans, si em permeteu, no sé com teniu el vostre cor. Bé, un ensurt com aquest pot ser qualsevol cosa, però vigileu amb el cor, I si teniu qualsevol història del cor, afortunadament tenim a Catalunya el centre líder en cardiologia i referent. És INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden del teu cor, realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I, a més, ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, que tota la informació la pots trobar al web inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Este 3 de diciembre, el virtuoso del violín flamenco, Paco Montalvo, vuelve por segunda vez al Palau de la Música Catalana para ofrecer un concierto inolvidable. Vive su fuerza, su arte y su interpretación única en una noche mágica que no te puedes perder. Entradas a la venta en pacomontalvo.com y en El Corte Inglés.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquhar.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí, a Catalunya... Som 8 milions de persones, aproximadament. Això què vol dir? Vol dir, des del punt de vista de serveis, que això ha d'augmentar. Les mateixes infraestructures, ara hi ha un increment de viatges milionaris. I tenim les mateixes infraestructures. Carreteres, autobusos, metro de Barcelona, els trens. Hi ha aglomeracions, retards diaris combinat amb un augment de preu. El servei d'alta velocitat i nous projectes. Algun una mica faraònic, com el del ministre Puente, d'una nova línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid. Una nova línia de velocitat, alta velocitat Barcelona-Madrid. Ja m'explicareu, ja m'explicareu. No serà millor invertir tot això en rodalies, perquè ja m'explicareu. Ja és que sembla que no hay nadie al volante o que no aprendemos. Bé, és igual. Avui parlarem de tot això, ens aproximem a l'actualitat i el futur d'aquest mitjà, el ferrocarril, un transport absolutament clau per la mobilitat. Bé, la primera connexió que tindrem, ara per parlar de tot això i prendre el pols, és amb una estació de tren, per parlar amb els usuaris del ferrocarril, els viatgers, a veure què en pensen de preus, freqüències i el servei actual. Llavors, està allà a l'estació el Sergi Tor. Sergi, bon migdia, on ets?
Sí, bon migdia, José Miguel. Doncs home, ja que parlem de tren, som on han de ser, no? En una estació de tren, en aquest cas l'estació de tren de Lleida, on hi ha centenars de viatgers que estan a punt ja d'agafar el que són les seves destinacions. Anem a consultar el que són els protagonistes, la política de preus, la política d'horaris, i com veuen aquest mitjà de transport i de cara al futur. Saludem aquí a una viatgera que va amb una maleta bastant gran. Hola, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Què tal, com et dius?
Em dic Maria.
Maria, cap on vas, Maria?
Vaig cap a Saragossa.
Hi vas habitualment?
És a dir... Sí, vaig cada setmana perquè estudio a Teruel i llavors agafo l'AVE cap a Saragossa i allí me canvio a agafar un bus.
Què tal, la política de preus? Tu com la veus?
Bueno, jo considero que els viatges que l'agafen freqüentment, el tren, bueno, sobretot l'AVE, crec que pues que està bastant car i que no tenim cap avantatge ni cap bono ni res perquè ho han tret tot.
Sí, quant costen a Saragossa?
Pues sempre intento agafar el més barat i el més barat són 25 euros. I llavors amb aquest bono que pago 50 euros a l'any, pues me costa 18 euros. Però tant així sempre he de pagar jo més per que em rebaixin.
I els horaris es trobes adients o creus que en les ciutats pròximes, Lleida, Barcelona, Lleida, Saragossa, hauria d'haver-hi més freqüència?
Bueno, no, els horaris els trobo bé. El que passa és que, clar, quan hi ha un horari com més bo, per així dir, pues sempre són més cars, sempre arriben als 60 euros i si tu el vols més barat, pues t'has d'adaptar als horaris que són normalment tres horaris els que el fiquen a 20 euros.
Des de les avantatges del tren sempre es diu que es pot treballar. És a dir, que hi ha aquesta possibilitat, no?, de fer alguna cosa més abans del viatge. Tu ho veus com un factor positiu?
Bueno, pues depèn de qui tinguis al costat, no?
Sí, també és un problema, no? A vegades el soroll que hi ha en alguns vagons.
Sí, perquè diu, fiqui molt un vagón de silenci, però a vegades ningú fa cas al vagón de silenci. Vull dir, no...
No, està bé, Maria, perquè hauria d'haver-hi més civisme, no? A vegades entre
els soroll. Claro, i ja que tu agafes el vagón de silenci, pues la gent hauria d'estar pues callada o fent la seva feina.
Molt bé, gràcies, Maria.
Vale, a tu.
Doncs és una usuària que va cap a Saragossa, posteriorment cap a Teruel, i que en aquest cas doncs reivindica una millora amb els preus i també doncs el que passa a molts vagons. Aquest soroll que moltes vegades doncs hi ha per part d'algun usuari i que molesta a la resta del vagó, tot i que en moltes oportunitats doncs ja s'estableix el vagó del silenci.
Doncs mira, Sergi, tota la raó és que molesta molt el soroll a un vagó. I quan deia el vagó del silenci, sí, no sé per qui serà el vagó del silenci. Moltes vegades no sé qui serà el que callarà, no? Les trucades telefòniques, on tothom escolta el que diu, el que t'està trucant o tu mateix, ho escolta tot el vagó, o el volum del so dels mòbils amb música o vídeos. Hay gente que no entiende que hay casquitos para oír, o les xarxes socials, etc. Bé, Sergi, aprofitem que estàs a l'estació. Tens algun altre viatger per aquí a Cope?
I som aquí, doncs, a la cua del tren amb un viatger que està ja amb la maleta preparada. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde va usted?
Pues mire, mi destino es Jerez de la Frontera.
Jerez de la Frontera.
Sí, señor.
De Lleida a Jerez.
Sí, Lleida, Córdoba, Albia, Jerez.
Vale. ¿Ve bien los precios usted? ¿Cómo ve los precios?
Bueno, lo veo que se han disparado un poquito, ¿eh? Porque igual 50, 80 euros menos lo hacíamos. ¿No? Y ya los jubilados, ya, aparte que tenemos el descuento, pero con todo y con eso, bueno, incluso ayer miré para Madrid en estas fechas que vienen y bueno, casi 400 euros, exageradísimo, es decir que...
Pero es que han subido mucho los precios.
Mucho, 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 mucho. Y los jubilados cobramos poquito.
Claro.
Aunque nos hagan el descuento, pero a ver si nos lo pueden bajar un poquito más.
¿Siempre van en tren? O sea,
sí, es fabuloso. Sí, porque vivo en un pueblecito de aquí de Barcelona, dejo el coche abajo en el parking, que es fabuloso, y ya cogemos el AVE y a la una y algo estamos en Córdoba.
Vale. El único problema quizá el precio, ¿no?
Ahí sí, hombre, el precio sí. El precio que lo están subiendo y bueno... Ahora nos van a subir el 2,8. Si calculamos el 2,8 a lo que están subiendo, no nos llega ni papipas.
¿Cómo se llama?
José Luis.
José Luis, está a punto ya del
señor,
viaje.
A punto de embarcar ya.
Que tenga buen viaje.
Nada, hombre, gracias.
Gracias.
Venga.
Doncs gràcies al José Luis, que està passant ja que és la porta de l'embarcament per anar doncs a la via 1 i agafar aquest tren a direcció Córdoba i després cap a Jerez de la Frontera. I els acaba de dir, doncs, aquest increment de preu, aquests 70-80 euros de més, que clar, es noten i molt a l'hora de fer aquests viatges o fins i tot doncs aquest desplaçament cap a Madrid, que ha crescut exponencialment a moltíssim el seu preu. És la realitat que hi ha hores d'ara a les estacions de tren.
Doncs gràcies, Sergi. Bàsicament, aquest home correrà, perquè si ha d'estar allà a la una, mireu quina hora és, o s'ha equivocat un o l'altre, en tot cas. Gràcies, Sergi. Mireu, ara que estava mirant i estàvem parlant de preus, d'aquest senyor... Està mirant uns preus per aquí. Mireu, i com canvien els preus, eh? Fixeu-vos. Aquesta tarda, un bitllet de Barcelona a Madrid en AVE, a les 2 de la tarda, surt per 71 euros. Mateix preu a les 3 de la tarda. A les 4 de la tarda val 83 euros. I a les 5 de la tarda tenim el preu mínim, a 47 euros. Aquest està força bé, 47 euros està força bé. Mirem, anem a veure. Divendres, dia 5 de desembre. Carai. Aquí la cosa es complica, eh? 5 de desembre, eh? Estaríem parlant ja d'entrada al pont, eh? A les 8:25 del matí, 139 euros. A les hores matinals en punt, 106 euros. A les dues de la tarda, 130 euros el bitllet. 142 a les 3 de la tarda i el preu més baix seria a les 9 del vespre per 83 euros. Són preus per zona a Madrid d'anada, és un increment del doble d'avui al dia 5. Així que parlem de tren. Ara, aquestes rodalies són les que necessiten ja i sortir de la UCI. És el que realment necessitaríem. Va, que de seguida en parlarem. Tindrem aquí l'estudi a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar de curiositats. D'una molt en concret, sabeu d'on ve l'expressió passar més gana que un mestre d'escola? Doncs ho explicarà l'Alfred López. Però abans, a vegades necessito cansat i necessito... Estic cansat i necessito, possiblement, un tractament. Per això està Boca Vella. Perquè si necessites teràpia, el Centre de Psicologia Boca Vella ofereix el coneixement de grans professionals, contrastat, amb qualitat, confiança, empatia, en un entorn confortable, i t'ajudaran a aconseguir aquest benestar emocional que tant necessites. On estan? Al passatge Boca Vella número 7, al costat de la plaça Tetuán a Barcelona. Passatge Boca Vella 7, al costat de la plaça Tetuán. Tota la informació, tota, al web bocavella.org, bocavella.org, o al telèfon 604 40 95 18.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
¿Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña? ¿O porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79? ¿Por qué será? Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En el campo sales ganando.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento, financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Solo hoy, en el Black Friday del Corte Inglés, aprovecha y canjea tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Let's go!
Hey! És el moment de ser una miqueta més savis. És el moment de conèixer i de... És com un cuento. Este hombre es como te explica mini... Es como sus libros, solo que aquí lo hacemos en un tiempo mucho más reducido. Pero sus libros serían tres cuartos de lo mismo. Son como pequeños cuentos llenos de sabiduría. Son píldoras que van entrando y además de estar explicadas, que es cierto, parecen como un cuento, como una historia, realmente te hacen más sabio, porque no estamos hablando de lo inventado, estamos hablando de la realidad, del origen de las cosas, de expresiones, de frases, de maneras, de formas, de pensamientos. Parlem de curiositats i parlem amb l'autor d'un munt de llibres sobre aquestes qüestions. Ja sabéis que en Google lo googleáis rápidamente, ¿eh? Si ponéis Alfred López de Listo, que todo lo sabe, te salen los links de los libros en Amazon, que por cierto, ahora para Navidad... que ya la tenemos aquí, el Ya está listo, que todo lo sabe de la Navidad. Es ese libro perfecto que te explica un montón de historias sobre la Navidad y que además, si hacéis El Amigo Invisible, va perfecto, porque esto
quedas bien siempre, porque cuela perfectamente, ¿eh? Y además, con el tema de la época. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo del club. Pues sí, además es un libro ideal para estas fechas, para todo el mundo que tenga curiosidad por saber curiosidades de la Navidad. Además que lo va con curiosidades en plan cronológico, o sea, desde cuando empieza el Adviento, que ahora empieza,
ya empieza el ambiente,
calendario,
¿sí?,
de Adviento. Estamos a eso, a primeros de diciembre, pues empezamos hacia final y acaba con la Candelaria, que es el 2 de febrero, que es la fecha en la que se supone que se acaba todo el periodo navideño, que es 40 días después del nacimiento de Jesús.
Es cuando hay que quitar los adornos. Aquí entraríamos
en el nacimiento.
El nacimiento.
Es el día,
el nacimiento.
Los adornos se deben quitar antes, pero el nacimiento del niño Jesús, solo es lo que es la figura del ¿sí? niño Jesús, se debe mantener hasta el día del
Adviento.
De la Candelaria.
De la Candelaria, perdona, sí.
Porque es cuando hacen 40 días del nacimiento, es cuando se suponía que terminaba la cuarentena la Virgen María y pudo ir al Templo de Jerusalén al enseñar al niño Jesús y mostrárselo a los sacerdotes.
Hombre, ahí estaba. Pues todo tiene una explicación, ¿eh? Sí. Bueno, Alfred, vamos a por algunas. ¿Qué te parece? Sí. Ya nos has explicado una ya de propina, pero empezamos con las de hoy. El término burgués. Ya sabéis que es esa terminología que ve aquel señor, es un burgués. Burgués, ¿no?
La burguesía catalana.
La burguesía catalana.
Ya tanto que se habla.
Sí. Pero ¿cuál es el origen del término burgués y de esta burguesía de la que hablamos?
Pues mira, el término burgués proviene del francés bourgeois, que originalmente designaba a quien vivía en un burgo o ciudad fortificada. Eso significaba burgo, ciudad fortificada, ¿eh?
Claro, y es como aquello del burgomaestre, sería el jefe o el alcalde.
El jefe, el maestro, del
burgo.
Sí, del burgo, de aquella ciudad fortificada. Y este vocablo provenía del latín tardío burgus y del germánico burgs, ambos con el significado de fortaleza o ciudad amurallada. Y es que en la Europa medieval los burgueses eran los comerciantes, artesanos y habitantes urbanos que, gracias al auge del comercio y la manufactura, comenzaron a acumular riqueza e influencia, diferenciándose tanto de la nobleza, que estaban por encima de ellos, como de los campesinos, que estaban por debajo de
ellos.
¿Sería
una nueva clase social?
Sí, es cuando se crearon las ciudades, por decirlo de alguna manera, y entonces toda esta gente empezó a crear oficios, ya no sé si vivía solo de lo que era el campo, sino que ya habían herreros, habían carpinteros que montaban sus propios negocios, etcétera. Están por debajo de la nobleza, pero por encima de esta gente que del campesino. Y esa nueva clase social, conocida como burguesía, creció en poder económico y político con el desarrollo de las ciudades, convirtiéndose con el tiempo en un actor clave en la historia europea, ¿no? Y sobre todo desde la Edad Media hacia aquí, ¿no?
Hombre, tenían un papel importante también en la Revolución Francesa y
tuvieron. Sí. En todo el de esto, eran ahí, era esa clase media, lo que hoy diríamos clase
que reclamaba sus derechos, además, en ese momento.
Ahí está, que no estaban en la aristocracia, en la nobleza, pero que tampoco eran la clase baja de los campesinos, de los rurales, ¿no? Y entonces que empezaron a reclamar que muchos todos los derechos. Y aunque en su origen no tenía connotaciones ideológicas, más adelante el término burgués se utilizó también en contextos políticos para referirse a una clase media acomodada o al grupo dominante del capitalismo, ¿no? Especialmente desde el punto de vista del marxismo, ¿no?
Estos
desde el marxismo. Entonces, cuando las clases obreras, ya con todas las revoluciones y todas las pescas, empezaron a mirar hacia, en vez de mirar hacia el de arriba del todo, miraron al que estaba justo por encima de ellos, que era esa clase media aburguesada, y como hacerlos como culpables de todo, ¿no? De todas las
desgracias. De todos sus males.
Sí.
Bueno, pues aquí tenim l'origen d'aquest terme burgès. Bien, atentos a esto, porque no sé si ho heu escoltat. A Múrcia. Què és la Múrcia? El trastorno que fa que la música et sembli soroll. Això és la Múrcia. Pero explíquenos este trastorno. Yo no había oído nunca hablar de,
pues sí,
de la musia.
Es un trastorno.
Mira que he hecho entrevistas sobre trastornos.
Busca algún especialista porque te puede dar muy buenas referencias, muy buena información, porque es que es muy curioso. Yo te voy a hacer aquí una pincelada, ¿no? Sí. Pero te puede llenar una sección muy...
Pues muy interesante esa entrevista. Lo buscaremos.
Pues bien, la musia es esto, como es un trastorno neurológico que impide a quienes lo padecen procesar correctamente la música, llegando a percibirla como un ruido, o sea, o como siempre ruido, ¿no? Y afecta aproximadamente al 4% de la población.
Estamos hablando de muy, muy poca gente, ¿no?
Muy poca gente, o mucha gente también.
Bueno, depende del 4%.
Que haya 4% de personas que cuando pones tú un disco...
¿Le parece ruido?
Radio, le esté molestando y tengan que a lo mejor cambiar
de... Pero a ver, Alfred, ¿esto sería en general? O sea, ¿cualquier tipo de música les parecería ruido?
Toda la música
o si es reggaetón o clásica, no, lo diferencia.
Es peor
o tras metal y cosas así.
Uh-huh. Pues bueno, esto puede ser congénita, o sea, desde nacimiento, o adquirida tras un daño cerebral o por un traumatismo, un ictus.
Sí.
Perdón. Tumores, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, ¿no?
Sí.
Y las personas con amusia tienen dificultades para reconocer tonos, ritmos o melodías y no suelen disfrutar de la música. La amusia congénita es muy rara y se asocia a posibles alteraciones genéticas en las áreas cerebrales relacionadas con el procesamiento de la música. Y la adquirida, que es más común, puede surgir a cualquier edad tras una lesión neurológica. Y el diagnóstico se realiza mediante pruebas neuropsicológicas especializadas, y aunque no siempre tiene cura, algunas personas pueden mejorar con terapia musical o entrenamiento auditivo, especialmente si no hay un daño cerebral permanente. Y este curioso trastorno convierte esta experiencia placentera que es la de escuchar música y que es tan universal como la música. En algo totalmente indiferente, incluso molesto.
Tremendo, ¿eh? Sí, lo de la musia. Sí. Tremendo. Pues mira, sería una buena charrada hablar de la musia en aquel caso.
Si encuentras algún especialista, que seguro que hay muchísimos, te podría hablar alguien que se dedique a algún neurólogo. Podría...
Pero preguntarle también si existe la amusia parcial cuando escuchas reggaetón o alguna temática mejor, que te parece...
Yo creo que sí, cuando suena reggaetón a todos tenemos un poco de amusia.
O thrash metal, aquel thrash metal que es un paso más allá del heavy metal, que dices, esto, en fin... Més, i aquesta expressió segurament l'heu escoltat perquè és una d'aquestes expressions que ja, no quan érem petits, sinó no sé si encara, ara l'altre dia xerrant sobre els professors d'escola, sortia aquesta frase. ¿De dónde proviene la expresión pasar más hambre que un maestro de escuela?
Sí, y mira, es vieja, ¿eh? La
expresión es muy vieja.
Sí, sí, sí. Pues mira... Tiene su origen en la España de los siglos XIX y principios del XX, cuando los maestros de enseñanza primaria dependían de los presupuestos municipales, que con frecuencia estaban vacíos o mal gestionados.
Bueno, ya ahí está la explicación.
Ahí está. Y esto provocaba retrasos de meses e incluso años en el pago de sus sueldos, condenando a muchos docentes a vivir en la pobreza o depender de la caridad. De ahí que también surgió esa idea, y me voy del guioncito este que tengo yo siempre cuando que te leo y que voy explicando, a la idea esta de que a los profesores se les regalaba una manzana.
Sí, yo lo recuerdo que lo explicaste aquí.
Ya lo expliqué por eso. Era una manera de que si cada día, cada niño, si en una clase hay 30 niños y cada día un niño lleva una manzana al profesor, ese profesor durante... todo el mes tiene para comer una manzana y la familia solo les cuesta una manzana al mes a cada familia.
Sí, señor.
Hombre, si hay una familia que tiene tres niños, son tres manzanas. Pero lo que me refiero es eso. Ese profesor tenía, pues es eso, esa precariedad iba muy bien para que esa manzana pudiese sobrevivir. Pero la situación era tan precaria que el dicho se popularizó para referirse a quien atraviese grandes penurias económicas, a cualquier... Mira, pasa más hambre que un maestro de escuela. Pero en 1901, el ministro Álvaro Figueroa y Torres, que era el conde de Romanones, el famoso conde de Romanones, impulsó una reforma clave, en la que incorporó el sueldo del los maestros a los presupuestos del Estado, no de los no municipales,
sino del Estado. Y aquí la cosa cambió radicalmente.
Y así se aseguró un pago regular y mejoró las condiciones de vida de esos maestros. Pero, sin embargo, más de un siglo después, esta expresión sigue perdurando, ya no solo para a referirse a los maestros, sino para referirse a todo aquel que, bueno, tiene una extrema necesidad y escasez.
Y es que, bueno, hoy en día, si parlese con algún profesor, ya bueno, diría lo mismo,
que
¿eh?
Que lo pasan
pues, no como antes, pero no tan mal como antes, pero tres cuartos de lo mismo. Pues Alfred López, ascolta, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, hasta la próxima.
I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Obrirem migdia de seguida parlant de viure amb trastorn obsessiu compulsiu. Fins ara.